A més a més, la gran hipocresia que fan les administracions. Els primers tenidors d'edificis buits d'aquest país són les administracions, plenes per tot arreu. Per tot arreu. Dos, tota la mandanga de que és un bé social i tal, cosa que hi estic d'acord, és incompatible amb mantenir la negació de desgravar els lloguers i desgravar les hipoteques.
L'ITP a la primera, vivenda, què et sembla? L'ITP a la primera vivenda, quan la compres...
El primer que s'enriqueix...
El gran negoci.
Amb el que fa gran negoci immobiliari d'aquest país són les administracions públiques amb tot el sistema regulatiu que han fet al darrere. Jo crec que tant des de l'esquerra com des de la dreta, la desgravació dels lloguers i la desgravació de les hipoteques fins al 100%, això sí que seria una mesura social, universal, absolutament positiva per molta gent.
Anem acabant aquest tema. Pau.
La qüestió de l'oferta i la demanda explicada així com en un primer curs d'economia per batxillerat pot funcionar per la gent que no entengui com funciona l'economia, però en realitat no té cap sentit si no expliques com vols ordenar la demanda. Tu pots estar produint, com ha explicat magistralment el Javier, vivenda i habitatge, convé recordar que en aquests processos de liberalització brutals dels anys 90 es va produir més habitatge a Espanya que a França, Anglaterra i Itàlia juntes. Per tant, en aquest país hem produït habitatge a punta pala i això ha redundat amb una política d'accés absolutament criminal. Perquè s'ha posat en paral·lel una alfombra vermella a través de la legislació per les socimis, que no paguen impostos ni que les matin, a través de les Golden Visa, a través de la liberalització del sòl. S'ha posat una alfombra vermella a tots els especuladors que han vingut aquí i han obtingut unes taxes de rendibilitat del 40 i el 50%. Hi ha concentració de la propietat, hi ha concentració de la riquesa en el mercat immobiliari. Fins que no es desactivi aquest mecanisme pervers pel qual, per molt habitatge que tu produeixis, acaba en mans del mercat i inflant els preus... Tu pots estar produint habitatge
que si tenen
fins que... Tu pots estar produint habitatge fins que inflis tota la península d'habitatge i tindrem problemes d'accés a l'habitatge. Per tant, tots aquests arguments que diuen que l'únic que falta és oferta no ens diuen, qui ha de produir l'oferta? Les persones que estan defensant des de les institucions públiques i des de les ciències socials que s'ha de produir habitatge, el que diuen és l'ha de produir l'Estat, amb criteris que no siguin mercantils. S'ha de desactivar aquest mecanisme d'extracció de renda de les classes populars cap a les persones riques, que és l'habitatge. S'ha de desmercantilitzar l'habitatge.
Ah, i el problema de les mesures... Això és la vostra ideologia, que la vestiu, de ciència i la vestiu de tècnica.
I l'altra cosa vergonyosa, que és insuportable de sentir, és que quan estem cansats d'escoltar persones que també tenen una ideologia marcadament liberal, emmarcada en les polítiques tatxerianes i neoliberals dels anys 90, que ens han portat on són. Aquests no són neoliberals. Sí, quan escoltem els economistes d'americana i de
mare,
colors, no són ideològics. I quan sentim una persona
com expert,
que ve de les classes populars i que ha estudiat a la universitat, com el Javier Gil, hem d'escoltar que si neomarxisme i que si etiquetes ideologies. Llegeix-te el llibre, home. Llegeix-te el llibre abans de dir tonteries. I no una entrevisteta que t'has llegit a última hora. Llegeix-te el llibre i a veure si prens alguna cosa de les dades de com estan per d'habitatge.
T'ha picat perquè s'ha vist el llautó.
Llegeix-te'l una miqueta.
10 i 4 minuts.
Llegeix-te'l una miqueta i surt de la teva zona de confort.
10 i 4 minuts. Una última cosa.
M'encanta llegir comunistes.
Una última cosa.
Jesús ha ressuscitat, eh?
Una última cosa, va, per canviar sintonia, a veure si així. Aviam, recta final de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio en aquest dilluns de Pasqua. Ho dèiem abans, avui tenim enquesta al diari El País. Abans parlàvem de les aspiracions i de si els judicis d'aquesta setmana tindrien conseqüències polítiques pel PSOE o pel Partit Popular. El principal titular de l'enquesta que avui publica El País en portada és que el PSOE i el PP recuperen una mica i que Vox deixa de créixer. És la primera vegada que es frenen més de mig any. Això enganxa en plenes negociacions de Vox i Partit Popular per als governs regionals, pel govern de l'Extremadura, de l'Aragó. Va corrent el rellotge i no sembla que arribin un acord, i de fet la setmana passada se les tenien de manera important aquests dos partits, PP i Vox. Javier Casqueiro, periodista del diari El País. Javier, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Freddy. Buenos días.
Com pinta això? Perquè realment la relació entre el Partit Popular i Vox sembla molt, molt delicada, però sembla que són les direccions nacionals. Potser els barons és una altra història, no?
Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Hemos visto durante mucho tiempo y en estas campañas recientes autonómicas que los varones y los candidatos no pintaban nada porque el candidato permanente era siempre Santiago Abascal, pero ahora efectivamente llegamos a esta fase en la que esa disputa permanente que vemos en los últimos años entre Vox y PP se ha trasladado también al Congreso, a las campañas generales, a la percepción de las encuestas de lo que pueda pasar a nivel español en unas elecciones generales. Y estamos viendo, y esto es lo relevante que estamos empezando a ver, lo vimos en Castilla y León un poquito con el freno de las expectativas y lo estamos viendo clarísimamente ya en Andalucía, yo creo que es un signo para lo que pueda venir, que ya no es un frenazo, ¿no? Ahí hemos visto en Andalucía que se empieza a producir, en esa encuesta que publicamos hoy en El País, se empieza a producir una caída. Yo creo que esto es lo relevante, ¿no? Ha tardado mucho tiempo en verse que efectivamente a Vox no le costaba, no le hacía daño prácticamente nada, pero esto también coincide, hay que decirlo, con que Vox es el único partido aliado que no critica, que no cuestiona todo lo que está haciendo Trump en la guerra de Irán, ¿no? Se le están juntando varios factores.
És a dir, que aquesta situació, això sí que li pot fer mal a Vox, o com a mínim l'està frenant.
Le está yendo mal. Es verdad que bueno, que las perspectivas. También teníamos la duda de cómo era posible, ¿no?, que en un partido en el que la fuga de dirigentes de la máxima relevancia, fundadores, amigos personales de Santiago Abascal, vicepresidentes de gobiernos autonómicos, decías, ¿cómo es posible que todo esto, ¿no?, que esta catarata de deserciones, de traiciones, de polémicas internas, no le pasara factura, ¿no? Es verdad que a veces las reacciones en política, lo hemos visto mucho en el pasado, tardan en plasmarse en las elecciones, pero es verdad que el signo, ¿no?, de las expectativas que vimos en Castilla y León, si se confirma esto que estamos viendo ahora en Andalucía, el tipo de candidato que es Juan Manuel Moreno, bueno, pues nos da una idea de que a lo mejor este globo, este suflé de Vox empieza a deshincharse.
¿Están muy lluny ara mateix el PP i Vox en aquestes negociacions que dèiem?
¿Están, dices, en con respecto a nivel general?
Sí.
O en
Bueno, una mica a nivel general, però clar, té les seves repercussions als llocs que deies, no? Extremadura i Aragó, sobretot.
Yo creo que, bueno, en el Partido Popular estaban muy nerviosos porque no sabían qué hacer con Vox. Esto es una evidencia que hemos constatado desde hace meses. Es verdad que cuando tú ves esto, ¿no?, y ves el frenazo en Castilla y León y ves estas perspectivas ahora, yo le pongo mucha incidencia al tipo, a la peculiaridad en Andalucía y al tipo de personaje y de candidato que hay en Andalucía por parte del Partido Popular, ¿no? Que lo aglutina prácticamente todo, hasta seguramente desencantados del Partido Socialista. Luego ya veremos a nivel nacional, ¿eh? Ya veremos a nivel nacional qué es lo que sucede. En cualquier caso, yo creo que lo relevante aquí es que los dos partidos, fíjate, Freddy, una cosa, ¿no? Los dos partidos que han representado el gobierno de España, los dos partidos que son la esencia del bipartidismo, los dos partidos que en este momento tienen importantísimos juicios de corrupción, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, resulta que empiezan a recuperarse. Y esto en un año que acabará más que probablemente con elecciones generales.
Hi ha una altra cosa que també volíem comentar amb el Javier Casqueiro, que és al fil d'una informació que publicaven ahir al País. El País ahir, Javier, explicava que el Partit Popular i Vox extremen la baralla, la lluita per un vot catòlic cada cop més a la dreta, i és justament en aquest context que et volia preguntar si hem d'entendre aquestes declaracions que hi feia Núñez Feijóo sobre l'eutanàsia al voltant del cas de la Noelia.
Una ley estatal de cuidados paliativos para garantizar el apoyo físico y el apoyo psicológico. Y, por tanto, la opción de morirse no puede ser la norma. Tiene que ser la excepción de todas las excepciones.
¿Es deliberat, això, obrir ara aquest meló per part del Partit Popular?
Sí. El discurso, esto que de la eutanasia es un ejemplo más de hasta qué punto ha influido durante estos meses. Vamos a ver qué pasa ahora en la recta final, cómo ha influido el discurso, el tono, las formas, el fondo del Partido Popular en el Congreso y en las campañas electorales, ¿no? Pero es verdad que es, con el caso de Noelia, esto de la eutanasia ha vuelto a reactivar un discurso seguramente pues de retroceso, ¿no?, en las libertades, en los derechos de los españoles. Pero fíjate, hay más ejemplos. Estamos viendo en el caso ya, lo estamos viendo de una manera bastante palmaria, en el caso de Andalucía, cómo se ha integrado el tema de la religiosidad, las procesiones, los toros, la maestranza, el rey emérito. Estamos viendo, sí, una cierta derechización y una influencia mutua en esos dos partidos, ¿no? Yo insisto mucho en que vamos a ver si al final esto que estamos viendo ahora por parte de Vox de frenazo es simplemente puntual o acaba siendo una idea más de fondo, ¿no?, y el Partido Popular acaba recuperando todo el voto que se le fue en su día a Vox. Hasta ahora las encuestas no dicen eso, no acaba de recuperar todo el voto perdido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque insisto, queda muchos meses por delante para una campaña generales.
Javier Casqueiro, mil gràcies una vegada més. Una abraçada.
Una abraçada.
Vagi molt bé, Javier Casqueiro, periodista del diari El País. Hem d'anar acabant, tenim poquet temps, però no em resisteixo a preguntar una mica aquesta influència del Partit Popular i Vox, Montse, que amb qüestions... Vaja, a mi em va sorprendre que ahir reobríssim el meló de l'eutanàsia. Vull dir que...
Bueno, de tota manera,
De tota manera, dic que els, una llei de cures pal·liatives és una llei de dretes o d'esquerres, em sembla... És a dir, molta de la gent creient, i això n'hi ha a totes les bancades ideològiques, segurament en Salvador Illa estaria d'acord en que una llei de cures pal·liatives fos, com a mínim, un intent de fer que les decisions que la gent pren respecte del final de la seva vida fossin lliures. Perquè molta gent, i ho saben sobretot els malalts d'ELA, ho han dit més d'un, ha fet en aquests dies, ha fet tuits recordant que moltes persones acaben decidint marxar d'aquest món per no fer la vida impossible a la seva família i perquè tenen unes condicions absolutament indignes que estan propiciades perquè això, les cures pal·liatives, són bastant més cares que no pas l'eutanàsia. Mm. Per tant, jo entenc que està en un context en el que segurament hi ha altres coses que tenen a veure amb posicions conservadores, però aquesta posició conservadora no és tant per l'ideologia com per una consciència del que significa la vida humana i que les decisions en aquest extrem tan especial siguin de veritat lliures, si solament són lliures així.
Mila.
Sí, jo crec que hi ha una confusió deliberada amb fer pensar que una llei de cures pal·liatives evitaria els casos d'eutanàsia o justificaria que no hi hagués una llei d'eutanàsia. És veritat que pot haver-hi gent que no té ganes de viure perquè té unes condicions de dolor, de patiment o inclús condicions socials que l'aboquen a pensar que desitja morir quan, a lo millor, si tingués unes altres condicions, sobretot socials, a lo millor no estaria tan desesperat. Però la llei de l'eutanàsia no contempla aquests casos. La llei de l'eutanàsia és molt restrictiva i només planteja en aquests moments uns supòsits en els que persones que tenen una malaltia incurable que li produeix greus patiments desitja morir perquè el que no vol és perllongar aquest patiment i perquè si l'obliguen a seguir vivent, el que estan fent és perllongar de vegades durant anys una agonia que no li permet gaudir en el més mínim de la vida. La llei de l'eutanàsia que s'aplica a Espanya és una llei que és molt més, diríem, garantista. Totes ho són, la de Bèlgica i la d'Holanda, des del meu punt de vista, són també plenament garantistes i la prova és que quan s'analitza l'evolució dels molts anys que porten aplicant-les, pràcticament no hi ha hagut casos als tribunals que hagin sigut d'allò que dius un gran escàndol d'algú que s'hagi volgut lliurar d'una persona gran o el que sigui, no? En el nostre cas, la nostra llei té un sistema de control previ que objectiva molt els casos, com hem vist en el cas de la Noèlia recentment, diríem, no? És a dir, hi ha uns metges, unes instàncies jurídiques i mèdiques que intervenen i, en últim terme, una comissió d'experts aliens al cas que analitza cada una de les peticions i diu si s'ajusta a dret i si es compleixen els requisits. Des d'aquest punt de vista, per molt bones cures pal·liatives que tinguéssim, les millors, les més excel·lents, que estic d'acord en que s'han de millorar, sobretot territorialment, perquè a Catalunya amb el PADES estem molt ben coberts en aquesta qüestió, però hi ha altres territoris d'Espanya que no tant, no? Però per molt bones cures pal·liatives que tinguem, sempre hi haurà casos en els que la medicina no pot garantir el final del patiment. David. I, per tant, en aquests casos hem de donar la llibertat a la gent de poder-se lliurar d'aquest patiment.
Estic molt d'acord amb el que diu la Milan. A més, amb el tema de l'eutanàsia, jo estic familiaritzat perquè tinc parents propers, doncs, amb situacions properes a tot això, i et fa reflexionar molt i veure-ho, no? I jo crec que, efectivament, que tens una llei molt, molt garantista, que inclús és tan garantista que ens porta a casos com el que vam veure fa unes setmanes de la Noèlia, que jo crec que és un fracàs com a societat general, no? Jo crec que hi ha un nucli dur de noves llibertats individuals, on està l'avortament, on està l'eutanàsia, on estan els drets de LGTBI, on estan altres peces, que és un nou grup de drets individuals que s'han assolit en aquest país, crec que és molt positiu, que s'han de protegir i que posen un mirall a una dreta que no és una dreta liberal, sinó que és una dreta conservadora i empaltada de nacionalcatolicisme, que és d'on ve el problema a l'afrontament de tot això, no? I per tant, tot és perfectible, sens dubte, eh? Jo crec que tot és perfectible, però crec que aquests temes són temes per una societat avançada molt positius.
Pau.
Doncs bastant d'acord tant amb la Mila com el David en aquest tema, i tampoc doncs, poc sorprès, no? Si la dreta rància espanyola, i no només espanyola, però vaja, especialment, obliga doncs, a parir a dones que no volen parir, a viure una vida de misèria a persones mentre viuen i a no poder decidir quan volem morir, bàsicament. I això, que pot semblar una anècdota, que per cert no té res a veure amb els valors del cristianisme, absolutament res, és una lectura molt estranya del cristianisme, doncs sembla que tornarà. I mentre Vox tingui capacitat d'influir en el que pot ser eventualment el proper govern espanyol, doncs aquests seran debats que, malgrat que semblaven enterrats, tornarem a haver-los de defensar amb ungles i dents perquè vaja, s'imposen i estan condicionant fins i tot l'agenda de partits suposadament liberals de dretes com el Partit Popular.
Un quart d'onze, matí de Catalunya Ràdio, posem el punt i final a l'àgora d'aquest dilluns de Pasqua.
Ja tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, s'avioneta i el teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant este fei sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
Tanquem l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Pau Llong, en David Madí, la Montserrat Nebrera i la Milagros Pérez Oliva. Però abans, Sílvia Creu, Francesc Soler, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Avancem la resta de continguts del matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit actualitzarem la informació sobre la missió Artemis 2 amb l'astrofísic Joan Anton Català. I és que avui és un dia històric per la missió, ja que la tripulació superarà el rècord de distància des d'una nau tripulada a la Terra que tenia l'Apolo 13 des del 1970.
Arribarem a les 11 amb la Laura Fa, que ens parlarà de l'adveniment de Joan Carles I en diumenge de Resurrecció per anar als toros, acompanyat, entre altres, de la seva filla Helena de Borbó. Un altre reaparegut, Morante de la Puebla, li va brindar un toro i, el respectable, una sonora ovació. També farem safareig de les Aitanes i de Fernando Alonso i les confusions que hi ha hagut pel nom del seu primer fill.
A les 11, Àgora Esportiva, amb Joel Díaz, Ramon Besa, Emilio Pérez de Rozas i Carme Barceló per comentar la Setmana Santa particular del Barça amb el cop de puny a la taula pel que fa a la Lliga, l'anada de quarts de final amb l'Atlètic de Madrid i la traca final dissabte davant de l'Espanyol.
I a partir de les 12, una selecció de grans moments de la Renaixença de la setmana passada.
Ja tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, s'avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat.
Vinga, i moment de saber què han dit a les xarxes dels altres. Joel Díaz, hola!
Hola, Freddy! Doncs mira, trobo a faltar el Jovany. Estic aquí sol, em sento estrany. Ara veuràs que dura la meitat la
sí,
secció,
clar.
Perquè falta la part del Jovany, que jo no la sé fer. Jo m'ocupo de les xarxes,
sí.
I a les xarxes s'ha viralitzat un còmic argentí que es dedica a parodiar les típiques entrevistes postpartit, a peu de gespa, zona mixta, que fan els futbolistes. Aquesta setmana, el còmic aquest, que ara mateix no recordo com es diu, i és una negligència bastant important, aquesta setmana Santa ha decidit fer-ho amb Jesús de Natzaret, el diumenge de Resurrecció, com sí. Si fos un jugador de futbol que acaba d'acabar un partit.
Bueno, Jesús, fin de semana complicado. Sí, difícil, ¿no? Sabíamos que iba a ser así, porque, bueno, soy Jesús, pero igualmente dolió, con una traición en el arranque, nos lastimaron mucho por el costado, y bueno, se hizo muy cuesta arriba, ¿no?
¿Algunas palabras para Poncio Pilatos?
Ah, mirá, yo de las autoridades no me gusta hablar, pero bueno, la verdad que sí, sí dolió ver cómo miraban para el otro lado, muy difícil.
Bueno, pero lograste la resurrección.
Sí, la verdad, una satisfacción enorme. Siempre dije que había que creer porque teníamos con qué. El viernes nos daban por muertos, pero bueno, acá estamos. Dimos una muestra de carácter, nos pusimos la cruz al hombro y lo dimos vuelta.
Gràcies, Jesús.
No, gràcies a vos.
Realment és molt divertit. Després, quan torni a baixar, diré el nom perquè la gent el busqui. Un jugador que era bastant sincer, justament, i autèntic a les entrevistes era el mític Guti, del Madrid. Te'n recordes del Guti, eh?
Sí, tant.
Era molt bo, feia ràbia, però era molt bo.
Però ràbia bastant, eh?
Sí, bueno, perquè era del Madrid, eh? Si fos del Barça, això és com sempre.
Sí, això també és veritat.
La setmana passada van entrevistar el Guti a un programa de tele d'un banc, perquè ara els bancs fan tele, Freddy. No sé si te n'havies assabentat, això. Sí, hi ha programes de tele de bancs. I el Guti va seguir fent gala de la seva proverbial sinceritat.
¿Y cuál es el jugador más fiestero que habéis conocido?
Yo creo que yo.
Mira, aquí m'ha agradat.
Bueno, si és la veritat.
Sí.
I ara marxem a Ahora son soles, d'Antena 3, un programa, jo diria que amb certa fama de crear alarma per qualsevol cosa. És un programa espantaiaios, com per exemple el fet que les balises obligatòries de la DGT es veu que porten un imant. És un imant molt potent, així que si portes marcapassos i t'apropes una balisa de la DGT al cor, o sigui, si portes marcapassos i ets tan burro d'apropar-te una balisa de la DGT al cor, doncs, evidentment, pots tenir problemes amb el marcapassos. Ahora son soles trucant un metge perquè contribueixi, perquè validi l'alarma ciutadana que volen crear, i el metge, doncs, no en té ganes.
Yo tengo una baliza ahora en la mano, si llevo un marcapassos y digo, ay, voy a poner la baliza y me la acerco aquí, puede...
Claro, pero tú tienes un microondas en casa y no se te ocurre meterte dentro y encenderlo, ¿verdad? Eso es lo mismo.
Ya está.
Sí, debat tancat, ¿eh?
Debat tancat, hi ha una altra cosa de l'escaleta. Sí. I ara acabem amb tatuatges. Ja saps, Freddy, que és normal que els tatuatges tinguin un significat per qui els porta. El que no és tan normal és que el tatuatge decideixi canviar de significat i deixar-te, doncs, una mica amb el cul a l'aire, com li va passar a aquesta convidada al gran podcast La Ruïna.
A mi me gusta mucho el tema de los piercing, los tatuajes, y Berlín es un sitio bastante famoso porque tiene, pues, un montón de estudios muy grandes, y vi, pues, a un chico que se estaba tatuando aquí como en el interior del labio.
¡Uf! ¡Oh!
Dije, ay, ¿y si me hago uno? Yo he tenido mucho tiempo una tienda de ropa en el casco viejo, que se llamaba Plutón ya no es un planeta, pues me pongo Plutón. El tema fue que volví de Berlín y claro, me empecé a mirar el tatuaje y se me había borrado la letra L.
Joel, moltes gràcies.
Sí, posava putón, eh?
Sí, ja, gràcies.
No, dic perquè la gent...
Igual no ho havíem entès. Gràcies, Joel, fins ara. 10 i 22 minuts de publicitat i de seguida reprenem el Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl medallons de pollastre marinat per 3,49 € t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus cafè natural molt per 1,99 € t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Hipercor et regala un 20% a les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. Sí, 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 fins al 12 d'abril et regalen un 20% només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així. Aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia ja ha arribat. A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Minuts i arribarem a 2:15 en aquest matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns de Pasqua. Ja fa dies que estem parlant de la missió Artemis 2, aquesta missió a la Lluna, per primera vegada en més de 50 anys, i avui és un dia dels històrics, avui és un dia clau, perquè avui la tripulació superarà el rècord de distància des d'una nau tripulada a la Terra, però és que, a més, avui és quan hauria de començar aquesta òrbita a la Lluna i on es veurà la cara oculta de la Lluna. Aquesta matinada la NASA ha fet una roda de premsa on ha dit que, amb un somriure d'orella a orella, han dit que tot va com una seda.
Our mission continues to go incredibly well. Our crew is healthy as we prepare and gear up to fly by the moon tomorrow.
L'administradora de la NASA, o una de les responsables de la NASA, vaja, deia que tot està anant extraordinàriament bé, que la tripulació està sana, que estan bé i que el dia gros estan molt emocionats perquè és avui amb aquesta òrbita a la Lluna. Joan Anton Català, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Sempre el Joan Anton Català, com a astrofísic i col·laborador habitual de la casa, doncs és a qui recorrem perquè ens faci una mica de guia en aquestes qüestions. Avui és el dia clau, diries tu?
Sí, sí, avui, bueno, n'hi ha hagut diversos, el dia de l'enlairament, sí, clar, el sí. Dia de l'enlairament aquest va ser de màxima tensió, però sí, avui és el dia en què es batran rècords, com dèieu, la distància més llunyana que mai els humans hem anat de la Terra, i també aquest pas pel darrere de la Lluna, amb unes condicions d'il·luminació que són especials, i això és el que ho fa diferent, perquè hi ha hagut molta informació incorrecta aquests dies, dient que aquesta seria la primera missió on els humans veurien la cara oculta de la Lluna, i això és fals, perquè totes les tripulacions, no totes, però moltes de les tripulacions dels Apollo van posar-se en òrbita de la Lluna i van veure, per tant, la cara oculta. Però la veien en condicions d'il·luminació, la veien fosca, perquè sempre es triava que la cara visible de la Terra estés plenament il·luminada. Lluna plena, perquè el que es volia era que quan aterressin, tots ho feien a la cara visible, les escenes estiguessin perfectament il·luminades, de manera que la cara oculta de la Lluna era a les fosques. Però aquest cop no, aquest cop hi ha una part de la Lluna, de la cara oculta, que estarà il·luminada també pel Sol, i això és el que és diferent, això és el que fa que els astronautes, aquests quatre que avui van amb l'Artemis 2, puguin veure aquesta pròxima matinada una visió...
Ui, hem perdut el Joan Anton Català. Ara mirarem de recuperar la connexió amb el Joan Anton Català, l'astrofísic, amb qui estàvem fent comentant aquesta missió de l'Artemis 2 a la Lluna. És interessant el que comentava al voltant de la distància, i ara quan reprenguem la conversa amb ell també li volem preguntar, perquè és efectivament no és la primera missió que passa o sobrevola, diguem-ne, o orbita pel costat fosc de la Lluna. De fet, n'hi ha hagut altres que han passat més a prop. L'Apollo 8 va passar més a prop, però aquesta passa una distància encara més gran. El tenim, ja? Sí? No. Mirarem de recuperar-lo. Anem a publicitat i de seguida mirarem de recuperar la connexió amb el Joan Anton Català, amb qui estàvem comentant aquesta situació de l'Artemis.
Soc en Dani de Carglass. Com a especialistes en vidres, ens encarreguem de tot. T'ajudem fins i tot a fer els papers de l'assegurança. Si tens problemes amb els vidres del cotxe, demana cita directament a Carglass. Així de fàcil, així de ràpid.
Carglass canvia, Carglass repara.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig,
Farem història. Serem Eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
No t'hagués agradat dedicar-te a la medicina?
No, ni pensar-ho. Sempre vaig pensar que això no era per mi.
I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera caigués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Li faria el boca a boca. Quasi per vostè. Tenim tantes oportunitats.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Reprenem la conversa amb el Joan Anton Català. Joan Anton, tornes a ser per aquí, que sí?
Sí, sí, sóc aquí, sóc aquí.
Doncs estàvem comentant, Joan Anton, que la importància d'aquesta missió, que sobrevolarà el costat fosc de la Lluna, no és que sigui la primera vegada, però és d'entrada la llum, eh? És a dir, hi haurà una il·luminació que permetrà mirar millor, com estem avui, el que hi ha per allà.
Correcte, i no és la cara fosca, eh? Recordem que no hi ha cara fosca ni cara il·luminada, és la cara oculta. És
la cara oculta, això, sí. No sé per què em surt el temps, això deu ser la influència del Pink Floyd, saps allò? De Dark Side of the Moon, em surt al costat fosc de la Lluna, sempre.
Això ens passa a tots els que tenim Pink Floyd com a ídols. Doncs el que comentàvem, faran un pas per la cara oculta, la no visible des de la Terra, amb unes condicions d'il·luminació que són diferents, perquè avui sí que tindran llum en una de les parts de la cara oculta, i això permet que tinguin unes visions molt boniques, amb relleu, on podran captar molts detalls, que els anteriors astronautes de les missions Apollo, que havien també fet el tomb per darrere de la Lluna, aquestes visions il·luminades no les havien tingut.
És que, a més, ho deies tu ara, i ho llegia ahir, l'Apollo, em sembla que vaig llegir que és el 8, que ja hi havia passat, i va passar més a prop, fins i tot, que no pas l'Artemis. Aquesta estarà més lluny, però, de fet, la llunyania, en aquest cas, és un punt a favor, és un punt positiu.
Correcte, sí, perquè se superarà el rècord, com dèiem abans, mai els humans hauran anat tan lluny de la Terra, a més de 400, crec que és 401.000 quilòmetres, una mica més d'això, i clar, això ja estableix un rècord que és molt bèstia, quan ho penses, dius, tenim 4 humans a més de 400.000 quilòmetres de la Terra, com mai ningú s'havia allunyat tant, i això és el que passarà aquesta matinada.
I en aquest costat fos una altra vegada, el costat ocult de la Lluna, quins són els principals objectius a detectar-hi? És a dir, què es busca?
Bueno, ells s'estan preparant, de fet, ara són dormint, però abans no se'n van anar dormint, van fer moltes proves, com cada dia, molts experiments, i una de les tasques que van tenir principals ahir va ser preparar les càmeres d'alta definició que utilitzaran avui per observar aquesta cara oculta de la Lluna, sobretot aquestes parts il·luminades. Perquè recordem que els Estats Units tenen un programa molt ambiciós, que fa molt poc ens van donar molts detalls d'això, que no només era el retorn humà a la superfície de la Lluna l'any 2028, sinó també l'establiment d'una base permanentment habitada l'any 2030, segurament el pol sud de la Lluna. Però, clar, tot el que sigui el coneixement geogràfic de la Lluna és especialment important per a aquestes missions, moltes d'elles robòtiques, que aniran a la Lluna per deixar el material en superfície de construcció d'aquesta base. De manera que un dels objectius que tenen aquesta matinada els astronautes és observar molt de deteniment, tot i que tenim satèl·lits que també ho fan, però ells porten última tecnologia, porten càmeres d'últimes tecnologies, observant molt de detall aquesta part menys coneguda de la Lluna, perquè, clar, és la que no veiem directament des de la Terra.
Càmeres i fins i tot mirar-ho directament, no? Perquè també havia llegit que des de la NASA deien hi ha determinades coses que només es poden veure si les mira una persona, per fixament. És a dir, que no faci fotos, sinó que s'ho miri i després faci l'informe de què ha vist.
Bueno, això ja no ho sé. A veure, sí que és cert que la capacitat que té la nostra visió, després d'haver evolucionat durant 300.000 anys i abans milions d'anys amb altres animals, és tremenda. Nosaltres som capaços de localitzar patrons visuals
que els ordinadors potser triguen temps a localitzar-los, alguns tipus de patrons. Però això recordem que la intel·ligència artificial ho està capturant de seguida, no. I la intel·ligència artificial avui és capaç, en la major part dels casos, d'observar patrons que els ulls humans són incapaços de veure.
També s'ha comentat força que durant l'observació, cap a 8:45 del vespre, hi haurà una pèrdua de senyal amb la nau, durant uns minuts.
Correcte.
No?
Correcte. Això de uns 41 minuts. Això és el que és tradicional, sempre ha passat així, sempre que hem tingut naus que giren pel darrere de la Lluna, perquè lògicament la Lluna fa de paret, bloqueja les comunicacions de ràdio, de manera que quan s'insertin a la part oculta de la Lluna i passin aquests 41 minuts fins que no tornin a sortir per l'altre costat, perdrem comunicació, que ja dic que és una cosa totalment prevista. I són sempre moments com de tensió, sabem que estan bé, continuen en una trajectòria òptima, en fi, no ha de passar res, però són aquests 41 minuts que dius, val, ja tenim ganes de que surtin un altre cop, de que ens truquin a casa i que ens diguin que tot els hi ha anat molt bé.
Però això dius que ja havia passat alguna vegada.
Sí, sempre.
Mira, eh?
Sí, els astronautes que han fet tomb per darrere de la Lluna són, mira, els tres astronautes de l'Apolo 8, els tres de l'Apolo 10, i ara 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17, també amb tres astronautes cadascun. Totes aquestes missions van fer ja el tomb pel darrere de la Lluna i van veure la part oculta de la Lluna. Torno a dir, amb condicions d'il·luminació diferents a les que es veuran avui, però tot. I sempre que han passat pel darrere, sempre hem perdut comunicació, per això ja et dic que és tradicional, no només amb humans, també amb els satèl·lits que tenim a la Lluna, els satèl·lits que els tenim orbitant la Lluna, en el moment en què fan el tomb pel darrere, perdem comunicació directa.
Clar, que deies l'Apolo 13, que és el de Houston, tenim un problema, diguem-ne.
Sí.
També és aquest el que ha fet tota la volta a la Lluna per necessitat de poder tornar, perquè si no, no tenien una manera de tornar, no?
Sí, això és fantàstic. Per mi és la missió... Sí, èpica i fantàstica,
sí,
perquè
sí, sí.
Acaba bé. Sí. I per mi és la missió més èpica que s'ha fet mai a l'espai, fins i tot més que l'arribada a la superfície de la Lluna. Sí. Recordem, són tres astronautes que tenen una explosió a l'espai, es queden pràcticament sense combustible ni oxigen quan són a més de 300.000 quilòmetres de la Terra, enviats encara cap a la Lluna, i la NASA ha de prendre en qüestió de minuts decisions crítiques, i una de les que prenen és la que tu dius. Dius, a veure, què els fem? Girar i tornar? No, perquè apenes tenen combustible i aquest gir pot ser molt perillós. Doncs mira, deixem que continuïn, que donguin el tomb, facin el tomb pel darrere de la Lluna, i en forma de buit aquesta trajectòria els impulsarà novament cap a la Terra. I ells continuen, a pesar de totes aquestes dificultats, continuen anant per la Lluna, que és el mateix que fa avui l'Orió, la càpsula Orió d'Artemis 2, per fer el tomb pel darrere i tornar. És una trajectòria, això és interessant, és una trajectòria de lliure retorn, que és la que segueixen avui també. Que vol dir que si alguna cosa anés malament, pràcticament no calen correccions amb el motor, la mateixa trajectòria els porta de retorn cap a la Terra. Per això es diu trajectòria de lliure retorn.
Clar, per això et preguntava l'altre dia, quan es parla d'aquestes qüestions, algunes d'elles són molt familiars, sobretot en termes dels que tu controles, de l'astrofísica, fa 50 anys. Per això et preguntava l'altre dia per què s'ha trigat 50 anys a tornar-hi.
Clar, hi ha aquests dos motius que comentàvem, sí. Però els tornem ara a comentar perquè hem de fer aquesta didàctica, perquè és molt honest que un es pugui preguntar per què hem trigat tant, no? Com s'explica? La primera, recordem, és un tema de diners. La NASA en aquell moment, on els Estats Units competien amb l'antiga Unió Soviètica, valia tot i, per tant, tenien més del 4% del pressupost total nord-americà, i això volien dir 400.000 persones treballant amb el projecte Apollo, 100.000 de les quals en nòmina, avui la NASA són apenes 15.000, no hi ha punt de comparació. Aquesta és la primera raó, recursos. Segona raó, hi anàvem precaris, amb una sabata i una espardenya, i se'ns moria gent. I aquí teníem els tres tripulants de l'Apollo 1 que es van morir, el tripulant del Soyuz 1 soviètic es va morir, tres tripulants del Soyuz 11 soviètics que es van morir, i els de l'Apolo 13, que es van salvar per la campana. Per tant, diríem, no hi ha necessitat de tornar-hi d'aquesta manera. No volem que ningú s'hi jugui la vida d'una manera desesperada, com passava en aquell moment on hi havia aquesta competència tan ferotge. De manera que el que hem fet és, sense tants recursos, per tant, amb més temps, desenvolupar naus que són molt més segures, molt més resilients, que no només ens permetran anar ara a tornar l'any 2028 a la superfície de la Lluna, sinó que el que es vol fer és ja no abandonar la Lluna, és a dir, anar-hi, però no trigar 50 anys més en tornar-hi a anar. I tot això són tecnologies que s'han hagut de desenvolupar durant els últims anys.
El que sí que sabem és que fins ara, Joan Anton, tot està anant bé. Sentíem abans la NASA dient que està anant extraordinàriament bé. Hi ha hagut problemes menors que criden l'atenció, perquè es parla d'evacuació de residus del lavabo de la nau i aquestes coses, que, sí, que criden molt l'atenció que aquest sigui el problema, eh?
Clar, clar, clar. Aquesta és, ho has dit perfecte. Aquesta és la gran demostració de com va la missió, no? Que va perfectíssimament. Mira, hi havia fins ara tres correccions orbitals planificades. Correccions orbitals són... La trajectòria és perfecta, però de vegades hi ha petites correccions que s'han de fer a mig camí, no? Doncs mira, les dues primeres que estaven planificades no es van fer, perquè va tan bé, la trajectòria va tan perfecta, i a l'última matinada sí. Ahir es va fer una correcció que va durar... Van engegar el motor durant 17 segons i mig, per fer una petitíssima correcció. Tot va súper. De manera que, clar, titular, bueno, pues els problemes de lavabo. Els problemes de lavabo que de seguida que se'n van anar a l'espai, la Cristina Koch, l'astronauta femenina, ja hi va detectar un problema, i que aquests problemes han continuat, ara sembla que estan resolts, amb el problema últim d'ahir, que no s'havia congelat el dispositiu que evacuava cap a l'espai l'orina, i, bueno, que no evacuava, no llançava l'orina cap a fora. I això es va, sembla que tot està resolt.
Hi ha una altra qüestió també interessant amb aquesta missió, que és l'expectativa mundial que hi ha. Ara em comentaven que Netflix retransmetrà en directe el vol de l'Artemis al voltant de la Lluna. Vull dir que també pot ser una, anava a dir, propaganda, però no en el mal sentit, eh? Ho dic perquè la NASA durant molt de temps ha tingut la llufa de cagar-la més que encertar-la, i ara això dona una certa sensació de dir, de tornar a posar en primera pàgina per motius positius els viatges a l'espai.
Sí, correcte, correcte. Però ho deies també bé quan deies una mica de màrqueting. Recordem que, bueno, els nord-americans en això són els mestres, eh? Ens agradi o no, però... En això i altres coses també segurament són mestres, a diferència d'altres programes especials, com el programa xinès, que és també potentíssim, però que no fan aquesta posada en escena, no la tenen, tot i que cada cop es modernitzen més també en aquesta posada tipus Hollywood en escena, però no arriben encara ni molt, ni de bon tros, no?, en aquest nivell que té la NASA. Tots ens sentim una mica representats. És a dir, el que s'aconsegueix en aquesta missió, com diem, oh, avui es batrà el rècord de distància de quatre humans, i ens identifiquem amb aquests humans, els entenem com a persones, els veiem més allà del que representa el país que els envia, no? A més, recordem que aquí també va un canadenc, són tres nord-americans i un canadenc, no? I ens identifiquem amb aquest pas que està fent la humanitat de retorn a la Lluna. Jo penso que això és bonic, perquè és inspirador, atès els problemes que tenim aquí a sota, no? Al planeta, doncs de tant en tant mirem fora, mirem a la Lluna i mirem a l'espai, i veiem el progrés que això significa. Això són desenvolupaments científics i tecnològics que s'estan fent a l'espai, no només en aquesta missió, sinó a l'Estació Espacial Internacional, constantment, que després reverteixen cap aquí. I a l'espai jo sempre l'he vist com un laboratori per fer coses que aquí no podem fer. La qüestió és l'ètica. I ja sabeu que a mi, sempre aprofito per comentar-ho, hi ha d'haver una ètica en l'exploració de l'espai, i és l'ètica que a mi avui em preocupa, amb aquest lideratge aquí als Estats Units especialment, és la intenció final de moltes de les coses que s'estan fent per part de l'administració Trump. Això és el que em preocupa, que és una posició de dominància sobre l'espai.
I el fet que en les pròximes missions ja intervinguin empreses privades, com les d'Elon Musk i Jeff Bezos, ja ho hem comentat amb tu, eh? Però ja que dius això de l'ètica, hi ha qui diu, home, doncs escolta, això ens acosta un pas més a la privatització de l'espai. També hi ha qui diu, la NASA sempre ha subcontractat algunes parts de les seves missions, no? Em sembla que era... Sí. És que l'altre ja recordava que ha fet 40 anys de l'explosió del Challenger, i en el seu moment els coets, no?, eren els propulsors que estaven subcontractats a una altra empresa, i la NASA va dir, és culpa d'aquests coets, nosaltres hi tenim menys a veure del que hi hauríem de tenir.
Ui, 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 a veure...
No és així?
Sí, no, és així, no, de dir ui, 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 per això que nosaltres no hi tenim res a veure.
Sí, bueno, no, però hi va haver-hi un cert follon en això, no?, en el seu moment.
Sí, hi va haver molt embolic, perquè els coets que van explotar amb el Challenger, com bé dius, estaven fabricats per una empresa subcontractada, però hi havia hagut, i això no s'explica, aprofitem ara per fer una idea que és molt, molt breu, però va haver una... Telco, no era videoconferència encara, no hi havia videoconferència, això és l'any 1986, hi va haver una trucada de telèfon la nit abans del llançament, on els enginyers d'aquesta empresa subcontractada desaconsellen llançar el dia següent, perquè veuen que hi haurà temperatures molt baixes en el lloc del llançament, i tenen por de que han trobat alguns possibles desperfectes amb els seus coets, i tenen por que llançant en aquestes temperatures tan baixes pogués haver una tragèdia. I la NASA els obliga a llançar.
Apreta per dir, hem de llançar demà.
Clar, tenen molta pressió per fer-ho. I mira com és la cosa, i amb això acabo aquesta anècdota, que aquella nit quan arriba un dels enginyers d'aquesta empresa subcontractada a casa, la seva dona el veu trist i li diu: què et passa? I ell diu: demà enviarem a la mort a 7 persones. Que i això està escrit amb, sí, sí, amb el report que es va fer l'informe. Bueno, sí, sí. Tanquem capítol
No, però un dia en parlem, perquè el Challenger, jo és d'aquestes fascinacions, em va enganxar molt jovenet i encara ara el tinc present, allò que és aquelles imatges a la tele. Sí, sí.
És important. Però mira, el que comentaves de les empreses privades, sí, hi ha un canvi de paradigma. Amb l'anterior etapa de l'exploració espacial, les empreses privades sempre han estat a remolc dels governs, sempre han estat subcontractades pels governs, per la NASA, per l'Agència Espacial Europea, però ara no. És a dir, ara sí, algunes continuen sent subcontractades, però altres tenen també agenda pròpia i tenen capacitat d'enviar persones i coets a l'espai, com SpaceX o com Blue Origin de Jeff Bezos, propietari d'Amazon. I això és un canvi de paradigma, és un canvi d'escenari. Ja no són segona frontera, no són segon nivell, sinó són primeríssim nivell, i algunes, com SpaceX, quasi més potent o sense el quasi que les pròpies agències governamentals, i a més, que com que no depenen d'un Parlament o d'un Congrés que els hagi de governar, poden decidir de tirar a la dreta o tirar a l'esquerra quan els seus accionistes vulguin. I això és un escenari supercomplex, molt interessant perquè promou la competència sana, diríem, però també complex des del punt de vista de la legislació i d'aquesta ètica que dèiem de l'espai.
Joan Anton Català, un dia més. Mil milions de gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Abraçada.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
De maig a juliol arriba una nova edició del Festival Ítaca als llocs més emblemàtics de l'Empordà i Girona, amb concerts imperdibles d'artistes com Morat, Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Els Amics de les Arts, La Ludwig Band, Sidoní, Cupido i molts més. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya, amb una programació d'arts escèniques amb 41 espectacles de teatre, música, circ, dansa i titelles. Més informació a mostraigualada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme. Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tota hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Rafa, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Aviam, content de parlar amb tu. De què rius?
Estic una mica lluny avui, eh?
Ah, sí? On ets? Va, fes-nos enveja.
Estic a Roma avui. Que bonic. Escolta, m'he hagut d'aixecar 6:45 del matí,
sí?
Perquè no et pots imaginar... O sigui, jo vaig venir fa molts anys a Roma i vaig anar a la Fontana di Trevi i era un lloc... Hi havia turistes,
sí,
però ara hi ha una cua que dona 3 voltes abans no arribis per fer-te una foto. O sigui, ja s'ha de pagar...
Ja has hagut de matinar per anar-hi?
Bueno, la meva filla, lo típic, ja saps com són aquestes coses, que volia la foto i tal, i he tornat una estona aquí a esmorzar, o sigui...
Molt bé.
Bueno, però està guai.
Bueno, escolta, molta enveja, disfruta molt.
Sí.
Aviam, Laura, doncs mil gràcies per trobar un foradet enmig de les teves vacances per parlar amb nosaltres. Del rei emèrit, Joan Carles de Borbó, ha reaparegut aquest diumenge de resurrecció per anar als toros.
Mira, ben bé,
sí.
ben bé quan diuen que no som un altre país. No sé com no ho veuen només amb aquestes imatges. No tornava el rei Joan Carles al seu país des de novembre, que va ser quan, tant cosa que hi ha esmorzar al Pardo.
Sí, home, i tant.
El rei Felip va decidir apartar-lo de totes les festes per celebrar els 50 anys de la monarquia, no? I tal, de la reinstauració de la monarquia i tal, i van fer un esmorzar al Pardo. No havia tornat perquè...
no es va trobar bé. Recorda que va anul·lar anar als funerals de la seva cunyada Irene de Grècia. Mm. I després havia de venir el mes passat o així, però com va començar la guerra d'Iran, bueno, aquesta guerra de Trump, va dir que tampoc per solidaritat es quedava a Abu Dhabi, que no venia. Bueno, ara ha vingut. Li han fet una rebuda. Jo crec que és el pas... està fent tot de moviments perquè ell el que vol és tornar a viure a Espanya. El que passa que ell el que vol tornar és a viure a la Zarzuela.
I el rei està... Felip li ha dit...
Això és la imatge és bastant heavy, perquè arriba un rei que està fora pel que està. I les primeres persones que el reben quan arriba són els seus nets, Victoria Federica i Froilán, que són els dos nets que tenien les targetes Black, te'n recordes, per les que va ser investigat?
Sí.
Aquelles targetes que el seu amic empresari mexicà li va donar per fer... Quan vulguis comprar-te qualsevol cosa, aquí tens aquestes targetetes, no? Sí. I després s'ha fet una futura... Van a veure Morant. Jo no entenc de toros, ni m'interessa, i només vull que desapareguin la gent que tortura animals, però... Es veu que reapareixia Morante de la Puebla, això era molt, molt important, i s'ha fet una fotografia al rei amb tot de toreros, que, o sigui, si Goya aixequés el cap, estaria emocionadíssim, perquè és d'una imatge gairebé... O sigui, no pot ser més antiga, però amb tot hi havia tot de gent... Viva el rei, que el rei vuelva, saps? Tot aquest ambient de caspa per facilitar-li una tornada que exactament deuen de ser 4 els que volen 14.
Mira, sí, bueno. Aquí.
Exacte.
Sí, aquí a veure, aplaudiments.
Està molt meditat que vagi allà...
Anava a dir el públic clar. Ja és una mica el que és, no? Vull dir, ja és partidari d'aquestes coses.
No va al Teatre Nacional de Catalunya, saps?
No, exacte.
Perquè allà potser
ni a la passió.
Se li complica...
Sí, sí.
Exacte. Allà se li complicaria una mica la cosa. Se'n va allà a Sevilla amb els toros, amb tot això, que sobretot amb la seva filla també estava la infanta Elena, que també és taurina. L'única, la que no ho és ni Letícia ni la reina Sofia, que a més les dues són... Bueno, la reina Sofia a més és vegetariana a sobre, vull dir que tot això la deixa...
Això no ho sabia.
Sí. No tenien prou coses que els separessin, que a sobre ell només vol menjar carn, anar de cacera... Sí. I la dona, a la que li ha fotut les banyes tota la vida, ja, jo crec que és una rebel·lió que li queda a la reina Sofia. Doncs ara jo sóc vegetariana, perquè és que ja no detesto absolutament tot el que fas. Però bueno, molt bé.
Doncs vinga, Joan Carles I, primer nom del dia. Ara hem de parlar també de Sebastián Yatra, a veure.
Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na. Pasarte en la borrachera, na-na-na-na.
Que evidentment és l'ex d'Aitana, que en un podcast confessava això.
Estará como...
claro, como pero tampoco aguantando. Se puede dejar de vivir.
De un año. Pero me pasa que
¿es tu
ya...
tope?
Sí,
ah,
mi
claro,
tope.
En un año pero, no se
pero me pasa... Claro, pero me pasa que, digo, parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar, porque es que me daría ganas de ser infiel, me daría ganas... Aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Sí. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? También
me sé... Me daría ganas de ser infiel, trobo que és una gran declaració.
Bueno, tenint en compte que va fer aquestes declaracions quan estava amb l'Aitana, que van... Ells van tenir una relació d'anades i tornades, van anar al podcast de la Vicky Martín Berrocal, que ja saps què fan els famosos amb aquests podcasts, que es posen damunt d'un sofà descalços i fan entrevistes com si fossin periodistes, i és fort perquè van més famosos, o sigui, van més famosos dels que ens venen amb els periodistes, que dius, escolta, com és possible això?
Com és possible, exacte.
Bueno, total, que va fer aquestes declaracions i... en el concert a Madrid de la Rosalía, es veu que hi ha una part de l'espectacle on ella baixa a un confessionari i va algú a confessar-se. I la que va anar a confessar-se, jo crec que va ser la seva revenja, va ser l'Aitana, que no sé si tenim el tall quan li explica...
Tenim, això t'anava a dir. Posa, Isma.
Me lo dijo, esto es lo que pasa, que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel.
Ya, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo que a partir del año puedo ser?
No, es que, bueno, pues lo dijo así,
yo dije,
pues
ya lo dejamos, hombre,
yo infiel no quiero que sea.
No, claro, tenía caducidad, él sabía que él mismo tiene caducidad.
Sí, el problema es que, claro, es eso que a veces sin querer vuelves a caer en una cosa que tú dices, sí, que esto ya no tiene nada, pero lo intentas, dices al final, venga, lo intento.
Ya.
¿Cuándo? ¿A los meses? Porque todavía no habíamos hecho ahí el año de todo.
Vale.
Me dio por volverlo a intentar salieron estas declaraciones.
¿Qué declaraciones? Porque era cantante, ¿no?
Era cantante, sí.
És un momentazo, eh?
Molt
divertit.
És la prèvia, a més, de cantar la cançó de la Perla. De la Perla, i és molt bo, sí. És molt bo perquè la Rosalía li diu era cantante, no? La Rosalía, sí, que ha tingut dos ex que són cantants, el Rauw Alejandro i el C. Tangana. El C. Tangana, que també li va fotre les banyes, saps? Yeah. Vull dir que va ser un moment de les dues de venjança total. Bueno, de venjança, jo crec que era l'Aitana, li ha costat moltíssim desenganxar-se del lletre.
Ah, sí,
amb el que... Sí, quan va estar a Operación Triunfo, una de les visites que van tenir a l'acadèmia va ser al lletre. Mm. I allà, després ella va tenir el nòvio al Bernardó, el Miguel Bernardó, va tenir alguna recaiguda amb el lletre. Vull dir que ha arrossegat aquesta relació, però jo crec que ara amb el Plex està també. Saps quan ja recordes a un ex i ja està?
Sí.
Doncs jo crec que és aquest el
moment.
És
aquest el punt, eh?
Ja ha arribat aquí, aquest punt, l'Aitana. Vull dir que va ser un moment. Jo crec que va valer la pena les entrades que va pagar la gent, que estan totalment amortitzades.
Home, aquest momentazo, momentazo.
Escolta, i abans que acabem, perquè ja veig a venir que em tallaràs...
Bueno, tens 5 minuts encara.
Ah, sí. Val, perquè m'anava a... Bueno, dic primer allò del Fernando Alonso,
sí,
perquè que sàpigues que m'ha escrit una de gent que la setmana passada... Home, sembla que no ens senti ningú, però ja t'asseguro que sí.
Home, sí que ens sent ningú, clar, que ens sent algú, no fotis.
No, però a vegades fas ràdio i
sí,
no saps.
Sí, 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 sí.
No? Com que no saps qui hi ha a l'altra banda, no?
Sí.
Vam explicar que havia estat pare Fernando Alonso, te'n recordes?
Home, i tant.
I el programa de Son Soles, la periodista Pilar Vidal va dir que el nen es deia Fernando Júnior. Mm. És veritat que quan els periodistes donem notícies no anem tota l'estona... cada vegada reconfirmant, vull dir que les dones per bones perquè creus que aquell periodista ja les haurà confirmat. Bueno, pues cagada de la...
Ah, sí, eh? No es diu així.
No, es diu Leonard.
Leonard.
El mateix Fernando Alonso va penjar al seu compte d'Instagram una fotografia. M'entero per la premsa del nombre de mi hijo. Más mentiras. Bueno, és aquell moment orgàsmic que els dona alguns famosos que són sempre protagonistes de la premsa, sí, del cor, que, sí, que quan algun cop s'equivoquen ells es venen arriba, no? Bueno, bueno, li diuen Leo al nen, que sàpiga.
Leo,
li diuen Leo. Ja quadra una mica més, tant de coses que la setmana passada dèiem, hòstia, aquest nom,
sí,
oi?
Ja vam fer tot un estudi antropològic de per què li deia Fernando Júnior, però sí, sí,
sí. Sí, però al final es diu Leonard.
Leonard, i... bueno, però també encaixa una mica, amb el que deia.
Sí, 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 estan instal·lats a Mònaco, eh? Sí. Veu que...
Home.
Això d'estar a Oviedo un temps, un any tributant, potser el següent ja li va una mica millor, estar a Mònaco i estar més tranquil·lets, ja saps, amb aquestes coses.
I escolta, ens falta Aitana Sánchez Gijón i Max Iglesias, que déu-n'hi-do.
És la parella d'aquest 2026,
és molt,
de moment,
és molt divertit, això. Sí.
Molt, molt top, aquesta... Perquè, a més, ara, sobretot els titulars, és que Max Iglesias, que té 35 anys, i Aitana Sánchez Gijón, 57. Ells van coincidir fa 12 anys treballant a la sèrie Velvet d'Antena 3, on ja feien de mans.
Hosti.
I el Maxi parlava de l'Aitana, es que estoy enamorado. Jo crec que en aquell moment, aquella admiració, ha acabat que la setmana passada la revista Lectura es treia en portada dues cites, una on anava el Maxi a veure'l al teatre i a la sortida feien unes copes amb els companys i després ells anaven a sopar. El que passa que quan l'acompanyava a casa li fotia un morreig,
bueno,
però no pujava, eh?
Ah.
O sigui, aquella cita va acabar allà. Però el dissabte els paparazzis, que devien de dir això ho hem de rematar, es van posar de guàrdia i van veure com el Maxi arribava al vespre a casa de l'Aitana Sánchez Gijón amb una ampolla de vi.
Home.
I ja pujava dissabte cap a casa l'Aitana. És veritat que l'Aitana està desbordadíssima, eh? No sé, has vist les imatges de que té ara els reporters al darrere preguntant-li?
Sí, i que ella es posa estupenda, ella, en el bon sentit, eh? De dir, bueno, no, escolta, que us
bueno,
ha agafat. Una mica, què us ha agafat, ara?
Sí, sí, se'ls mira i diu, ¿quién sois? Els reporters, però ¿quién sois? De què vais?
Exacte.
Vull dir que ella, és veritat que ha estat més de 20 anys casada, es va separar. Mira, a finals del 2020, saps aquelles parelles que la pandèmia els va rematar? fa tota la pinta que els van tancar i va dir, mira...
No t'aguanto més.
Això és especulació, sí, per si algú m'escola. Sí, sí. Vull dir que m'ho veig a venir que a final del 2020, totes aquelles separacions, des del 2020 estava soltera, sí, i ara el dubte és, tenen una relació? Tenen una relació intermitent on només... tenen trobades íntimes. Era la... ha quedat aquí i es tornarà. És veritat que els paparazzis ara han estat pendents i no els han tornat a fer junts. T'haig de dir que el Maxi és un tio, evidentment, que lliga moltíssim i arrasa. Vull dir que...
Yeah.
Que no sabem què passarà, però que vull dir que...
Et veig escèptica, Laura, amb aquesta relació.
Una mica, però no per ell, Jo crec que l'Aitana diu, ah, doncs ara m'ho vull passar bé i tal, però
no, és
conscient que aquestes relacions desiguals, doncs per passar-t'ho bé i tal, no sé què, però més enllà, jo no aposto, però bueno.
Bueno, no se sap mai, mira el Macron, Vull dir que, escolta...
Sí, també, aquesta seria aquesta seria ja d'anàlisi, perquè és l'única a tot el món,
És l'única, sempre és aquesta referència, perquè és l'única que ens consta.
Sempre em treuen aquesta quan parlem de... Clar, el Macron ja tenia 15, no? Vull dir, aquesta era bastant més pertorbadora. Vull dir que aquí, com a mínim, al màxim té el lòbul frontal desenvolupat. Que si a l'últim que queda, saps?
Laura, que vagi molt bé per Roma, un petó.
Vinga, fins la setmana que ve, adéu.